amb liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el SEAT que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a SEAT Catalunya Motor.
Ei, qui avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci dempeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança a tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Si tenim una visió del món diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar sent amics? Arriba a la Villarroel Conspiranoia. Una comèdia sobre l'amistat, la parella i altres teories de la conspiració. Un text de Marc Angelet i Jordi Casanovas, interpretat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. A partir del 19 d'abril, a la Villarroel. Entrades a villarroel.cat i promentrada.com. Els dies 20 i 21 d'abril, vine a la Fira del Monestir de Breda.
Descobreix el llegat d'un monestir benedictí amb gairebé 1000 anys d'història. Tasta i dolços, vins i formatges de monestir i un porc sencer cuit en directe.
Gaudeix d'activitats per a tota la família. Recorda, 20 i 21 d'abril, Fira del Monestir de Breda. Més informació a breda.cat.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga.
Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i gairebé 3 minuts. Actualitzem la informació aquesta hora amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat aquesta hora?
Que Israel confirma que hi haurà una resposta a l'atac de l'Iran. El cap de l'Estat Major, que s'ha reunit aquesta tarda amb el primer ministre Benjamin Netanyahu, ha assegurat que hi haurà contraatac, però sense concretar més detalls. Algunes informacions apunten que Netanyahu ja ha demanat a les forces de defensa una llista d'objectius a l'Iran que no causin víctimes mortals. El conflicte al Pròxim Orient també té conseqüències per la seguretat de casa nostra i amb especial atenció al partit de demà entre el Barça i el PSG. Els Mossos desplegaran un gran dispositiu. En aquest sentit, l'expert en seguretat i actual auditor militar de l'Institut d'Estudis Avançats en Defensa de França, Amadeu Recassens, ha fet una crida a la tranquil·litat en una entrevista al 9C de RAC1.
Estem un partit al risc, però jo penso que si es vol ser atemptat pel fet que sigui el Paris Saint-Germain, és millor fer-ho a França, perquè si hi ha oportunitat, si poden, i no a Barcelona. Això no vol dir que no sigui un partit al risc, no? Perquè venen aficionats, diguem-ne, que són al risc per part francesa i que també hi ha aficionats per part de Barcelona que tenen un component de possible violència. I d'altra banda, el risc possible de l'atemptat existeix com a partit de repercussió internacional.
Demà hi haurà uns 600 aficionats francesos a Barcelona, 400 són de grups radicals.
Doncs precisament els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
M'imagino que avui el t'ho diràs, molt pendents d'aquest partit.
Sí, i tant, avui farem tota la prèvia. Evidentment, primer reunirem el nostre consell, perquè estem en una setmana gran, avui PSG, diumenge Madrid-Barça de Lliga, que pot decidir la Lliga.
Una setmaneta, Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Parlarem amb Santi Nolla i Antoni Bassas per anar obrint boca a l'inici del programa i després la tertúlia habitual dels dilluns a partir de les 11 amb David Bernabéu, Lluís Carrasco i Fernando Polo. Sentirem Xavi Pedri, que avui han estat prudents, tot i el 2 al 3 de l'anada. Sentirem Luis Enrique, ha dit que s'espera un partit molt similar al de dimecres passat i que confia en la remuntada. i poca cosa més, perquè és que el Barça-PSG dona per tant que avui...
Com ho portes tu?
...monopolitzarà el programa. Bé, de moment bé. Jo crec que demà, després del dinar, és quan començaran a entrar els nervis. Sí, sí, però optimistes, sempre optimistes.
Us escoltem a partir de 2:15, com sempre. Gràcies, Aleix, fins ara.
Fins ara.
Seguim amb més qüestions, Pep, perquè Pere Aragonès desvincula els resultats del 12M amb l'estabilitat del govern espanyol.
I d'aquesta manera es desmarca de l'estratègia de Junts, que ho relaciona directament al president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, diu que l'estabilitat de la legislatura espanyola no depèn del que surti de les urnes el 12 de maig, sinó de si la Moncloa compleix els pactes ja signats. Aragonès ho ha dit fa uns minuts a Ràdio Nacional d'Espanya.
La estabilidad del gobierno de España depende de unos acuerdos. Si se cumplen, pues habrá oportunidades de continuar dando esa estabilidad, no solo la amnistía, sino también el compromiso de continuar en un proceso de negociación. Pero también hay otros compromisos que deberán cumplirse si quiere que la legislatura tenga continuidad independientemente del resultado del 12 de mayo.
Per cert, que demà el Congrés dels Diputats refusarà la petició del Senat per aturar l'amnistia, per tant, avalarà que la llei continuï el seu camí.
D'altra banda, ho comentàvem ara en temps de tertúlia, la direcció de l'ANC de Sabadell sotmetrà a votació la seva continuïtat després del polèmic cicle de debats en què havia convidat Aliança Catalana.
L'Assemblea Territorial descarta reorganitzar un altre cicle després que les pressions que han rebut aquests últims dies del Secretariat Nacional que els ha forçat a suspendre'l, després de negar-se a pagar el lloguer del local. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el coordinador de l'ANC de Sabadell, Joan Tamón, Ramon Tarré, ha deixat clar que la setmana vinent o l'altra els socis votaran si continuen en el càrrec.
Vull fer una assemblea a Sabadell, una assemblea extraordinària, per demanar el vot afirmatiu dels socis de Sabadell. Si em donen el vot afirmatiu de que continuï, continuarem. Si la majoria diu que no, que hem fet malament i que no, doncs llavors plegarem.
Esquerra i la CUP ja se n'havien despenjat. Diuen l'ANC que les xerrades previstes només s'ha mantingut la de Junts, que això sí, l'ha readaptat en un míting.
I per acabar, el govern aprovarà demà la nova normativa que regularà l'ús de les piscines aquest estiu.
Aquest cap de setmana ja es va fer públic que es podran obrir totes les piscines que es considerin un refugi climàtic, tant si són públiques com privades. Això vol dir que les piscines de clubs esportius, comunitats de veïns, hotels o càmpings podran funcionar sempre que s'obrin al públic general i que es compensi la despesa d'aigua amb altres mesures. Això en un context de sequera, justament avui el govern ha afegit un nou nivell de risc d'incendi de cara a la temporada d'estiu, que es preveu especialment complicades. El nivell 4, o risc extrem, quan s'activi, comportarà el tancament automàtic de parcs naturals.
Gràcies, Pep, bona nit.
Bona nit.
I acabem amb el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit.
Bona nit.
Ens deies abans que farà una mica més de fred aquesta setmana.
Sí, per fi es normalitza la temperatura a partir de demà, ho notarem sobretot a l'interior i al Pirineu, a últimes hores del dia. És quan notarem aquesta refrescada ja més contundent a muntanya, amb vent del nord, per tant, tramuntant a l'Empordà, mestral a les comarques del sud, entre l'Ebre, el Camp de Tarragona, també al sud del Pla de Lleida, ventades que poden superar els 70, 80 o 90 km per hora. En aquest sentit, tenim un avís de vent del Servei Meteorològic de Catalunya. Serà un dimarts amb més sol a Ponent i al sud, i en canvi, al nord del país, Pirineu, Prepirineu, comarques entre Girona i Barcelona, aquí més núvols, i fins i tot tindrem alguns ruixats, algunes gotellades. Poca cosa, i no ha de ploure a l'hora del partit del Barça aquí a Barcelona. Per tant, això sí, abrigueu-vos si neu, perquè l'ambient serà fresquet, si uns 13 graus a l'hora del partit.
Doncs ja ho sabeu, feu coses al Martí, com sempre. Gràcies, Martí, que vagi,
que vagi
bé.
Bona nit.
10 i 8 minuts, una pausa, i de seguida el No s'ha parlat prou.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Andarà en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh, oh. Ta-da-ta-da-ta-da, puede ser creado.
Ir a bailar.
David Martínez està començant a treballar amb drons al seu negoci agrícola. Imaginem-nos innovant, més sostenibles, sense límits. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats. Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites. I que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
RAC1 presenta...
Viatge bé amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge bé des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 10 minuts. No s'ha parlat prou d'aquest dilluns 15 d'abril, avui amb la Clara Caraltó. Com estàs, Clara? Bona nit.
Bona nit.
I també amb el Pere Antoni Roig. Bona nit.
Bona nit.
Què, com van els nervis de Sant Jordi?
No, moltes ganes.
Ganes, eh? Falta una setmana i un dia. Tots dos heu publicat llibre fa poquet, per tant, aquest serà un Sant Jordi important, no?
Sí, especial. És bonic, ve gent que t'ha llegit, ve gent que et vol llegir.
Ja n'heu viscut d'altres.
Sí.
Jo no.
Tu no, eh?
Així com el que viuré ara, no.
I què, i què? Vas demanant consell a la Clara?
Sí, ara en parlàvem aquí abans d'entrar, perquè, bueno, no tinc masses expectatives, la veritat.
Per què, escolta'm?
Tothom ja m'ha avisat que segurament firmaré molt poc.
Bueno, però serà un dia per gaudir des d'un altre punt de vista,
sí,
no?
Sí, jo m'ho espero així. Jo en tinc moltíssimes ganes.
Bueno, dilluns que ve, doncs, evidentment no vindreu al No s'ha parlat prou, perquè altra feina tindreu, però d'aquí dues setmanes ja us preguntaré com va anar tot plegat. En fi, avui, però, no he vingut a parlar de Sant Jordi, sinó d'altres qüestions. Comencem amb tu, Clara, de què no s'ha parlat prou.
Mireu, jo aquests dies que no ens hem vist he rebut una notícia una mica terrible per mi.
Ai, a veure.
No, és que m'han de fer una extracció dels dos queixals els del seny inferiors.
Mm.
Els superiors ja no els tinc.
Jo tinc la sort que no me'ls han hagut de treure encara.
Ai, doncs... els de dalt, els superiors, ja me'ls van extreure fa un any o així, després d'un llarg procés de mentalització. Jo vull parlar, perquè crec que no se n'ha parlat prou, de tot això que envolta l'experiència d'anar al dentista, els eufemismes, com se t'adrecen els espais, no? Tot ens porta a intentar evitar pensar que realment el dentista és el que és, el que ha sigut tota la vida i el que té fama de ser un lloc d'incomoditat, de patiment i de dolor.
Ai.
Per començar, jo ja us he parlat del primer terme eufemístic, extracció.
Extracció.
Sona refinat, sona bé, sona civilitzat. Extracció, bàsicament, equival a arrencar-te el queixal del seny amb unes tenalles de ferro, igual que ho feien al segle XII. És així.
Però amb una mica d'anestèsia.
Hem canviat el glob d'alcohol per una punxadeta d'anestèsia, això sí. Però la meva reflexió és, a veure, a ple segle XXI, que podem transplantar cors, que podem fer teràpies gèniques modificant cèl·lules fora del cos, que podem fer operacions en remot tenint qui controla la màquina a quilòmetres, com és que encara arrenquem els queixals amb unes tenalles de ferro com si fossin mules? Sí o no? No us ho heu plantejat, això?
Jo és que per sort no m'han hagut de treure cap encara, llavors mira, no ho havia pensat.
La situació és molt curiosa.
Tu, Pep, què?
A mi fa 2 anys jo vaig tenir un dolor de queixal del seny i em van dir s'ha de treure. I no ho vaig fer perquè tenia por.
És que...
Ah, sí, estàs igual que jo, eh?
Sí, els tinc
verge dels quatre queixals,
però sí, a mi fa moltíssima por i, de fet, sóc bastant aprensiu i ho estic passant una mica malament, clar.
Clar, la situació és molt curiosa, perquè és veritat que et posen anestèsia i tu no notes dolor, el que en aquell moment no notes dolor, notes després quan es desperta tot. Però el que notes és que t'arrenquen alguna cosa del més profund del teu ésser, que està allà incrustat, o sigui, notes la pressió... Mira quina cara està posant. Notes,
ai,
notes que arrenca.
Jordi Nieto, sisplau, treu aquest soroll, perquè...
Una mica d'anestèsia per mi, per favor, una mica d'anestèsia per mi.
És el tup aquell que recull la saliva. Ai, no! Fora, això!
Exacte. Després els veus i tenen unes arrels, que a mi no m'estranya que tinguin queixals al seny, perquè estan connectats.
Això ho he vist a les
radiografies. Enormes!
Això ens arriba fins a la geniva o arriba gairebé fins al coll, sembla?
És que el nom ja diu la cosa.
Absolutament. I m'hi va fer pensar un amic quan em van treure els de dalt. Em va dir, ostres, no seria molt més a part els nostres dies, no sé, que et donessin un glopejador ultraintel·ligent, ultrapotent, que te'ls desintegrés i els escopissis en aquella pica tan bonica que tenen. O no sé, des de fora un làser, plup, no, que te'l fes caure, no una cosa tan salvatge, no sé, una cosa com una mica més...
No, sí, ja tens raó, ja, però...
Els queixals...
Com que suposo que, mira, la gent va aguantant això de que li treguin els queixals, que ningú s'ha mort d'això, doncs
anem
no
fent.
Cal evolucionar gaire,
exacte,
tampoc.
Els casals del seny ens connecten directament amb els nostres ancestres. De fet, els tenim, val, com una evolució de l'espècie, no els necessitem. Ells tenien, els nostres avantpassats, uns maxil·lars molt més forts perquè havien d'esqueixar la carn crua. Nosaltres ja no ho necessitem. De fet, hi ha gent que ja no li surten, no els casals del seny. Mm-hmm. Però és veritat que si els tens, tens bastants números que te'ls hagin de treure perquè fan mal o perquè sempre tenen la capacitat de créixer en direccions inhòspites i fer moure totes les dents de la boca.
Tot descol·locat.
Exactament, no? Segon eufemisme. Farem una higiene. Una higiene, vale. Una higiene és la sensació esgarrifosa de tenir un cúter rascant a tots els espais de les dents, per davant, per darrere, de dalt, de baix. És sensació de... és soroll de tambor de rentadora, que és aquella coseta de plàstic recollint-te les baves.
Això que hem sentit abans.
Penjat, exacte, en un cantonet de la boca, perdent la dignitat. És
això.
És el soroll...
És horrorós, això.
De l'afilador de ganivets. És així, o sigui, és una sensació esgarrifosa. Hi ha gent que em diu, ah, no, jo a mi quan fan una higiene m'adormo. Jo penso, quan, si t'arrenquen les ungles també t'adormiràs.
A mi no em molesta gaire, tampoc.
Ostres, jo sí. No ho suporto.
Jo de fet confesso que demano una anestèsia.
Per una higiene.
Sí.
Carai, es va descobrint moltes coses.
Es va sorprendre la dentista, però...
Jo el que, saps, et fan allò, com que estàs negat de paraula, et diuen, si et molesta molt, aixeca el braç. Jo estic tota l'estona, jo els aviso, els dic, jo soc molt sensible, tota l'estona amb el braç aixecat. Només hi ha un moment de relax mentre et fan la higiene, que és quan ja han acabat, no? Clar, estàs allà estabornit, que et passen aquell raspallet espès i fort, amb aquella pasteta de dents espessa i forta, no? Que és com si et facin un massatge després de pellissar-te. O sigui, qualsevol cosa, no? És suau. La sala del dentista, i és una manera emmascarada... La sala del dentista, i és una manera emmascarada, no? És com un lloc eufemístic, com si diguéssim, no? Perquè és aquell fil musical estrany, aquella blancor extrema, aquella olor inconfusible, no?, del dentista, aquella buidor incomprensible. Tu, quan vas al dermatòleg, tenen quadres, tenen llibres...
Allà, us heu fixat, poca dentista, cosa. No? És veritat, ara sí, ara que ho dius...
És que no li veus ni la cara al dentista.
És tot com molt.
Només falta el plàstic a terra per recollir el teu cadàver, no? O sigui, tu et poses allà, et posen un objecte preciós, cadeneta amb pinça.
Cadeneta, sí, just estava pensant en la cadeneta.
El Clínex, que jo sempre tinc la temptació de robar-la, perquè per una calçotada, no? És com un objecte que en 25 anys no ha canviat, és meravellós aquell objecte. Veus aquella llum sobre teu, val? Veus la cara del dentista treballant a dintre de la teva boca amb aquell ganxo, amb aquell mirallet rodonet, descobrint parts de la teva anatomia que no coneixes ni tu, val? I llavors comença aquell vocabulari que t'infantilitza, aquell plural. Obrim una mica la boca, tanquem, aguantem una mica més. Ara notarem una punxadeta, que dius, mira, no, perdona.
Només la notaré jo.
La notaré jo i no és una punxadeta, saps què et vull dir?
A mi saps que em fa molta gràcia? L'aixeta aquella que va com incorporada, sí, al seient, no? Que llavors et diuen, glopeja una mica i pots llançar allà mateix, perquè allò és aixeta i té, no sé com es diu allò, té...
És meravellós, la pica.
La pica, tot incorporat a la cadira, m'encanta.
Totalment. Llavors, a mi em deixa com amb una sensació de molta vulnerabilitat estar amb la boca oberta i no ho suporto. O sigui, a mi el que em genera molta angoixa és saber que no puc tancar la boca. O sigui, és com empassar saliva. Jo a la meva vida normal no vaig empassant saliva cada dos segons.
Però
el
dentista, que saps que no...
com que sí que no ho puc fer, o sigui, en aquesta vida no hi ha res pitjor.
Que diguin, no ho facis.
No ho facis. Tu, necessitat imperiosa tota l'estona d'empassar saliva. Val, una altra cosa, el pressupost del dentista. El pressupost del dentista
no és un eufemisme,
és una broma. O és com aquella llei de Murphy de si les coses poden empitjorar, empitjoren, val? Perquè tu vas al dentista i dius, mira, que jo em vull fer una fèrula d'aquestes de descàrrega, sí, de la nit, val? I et diuen, ah, val, sí. És que mira, saps què passa? Que abans de fer-te la fèrula t'hem de fer una higiene, t'hem de treure els quatre queixals del seny, dos no te'ls podem treure nosaltres, has d'anar amb un maxil·lofacial, t'hem de fer tres càries que tens, t'hem d'arreglar dues càries més que tens, t'hem de fer unes radiografies perquè tens el nervi tocant l'os, el nervi dels queixals sempre estan tocant ossos i coses on han de tocar, pressupost 4.800 euros. Dius, mira, no sé, jo potser ja em surt més a compte, no sé, fer-me una dentadura nova, saps? Directe.
És car.
Sí,
és molt car,
i a més has de fer tot aquest procés. I ara us volia comentar una cosa, que d'això podria ser que se n'ha parlat prou, aquí en tenim un usuari, però ara s'ha posat molt de moda això de l'ortodòncia invisible.
Sí.
Els veus de lluny, dues coses que els veus a venir. Un, invisible, bueno, aquella cosa com si portessin un
iron... Força invisible.
Un iron fix a les dents, i després perquè fan una cosa meravellosa, que és que quan han de menjar...
S'han de treure.
S'amaguen com si fos una cosa molt vergonyosa treure's els ferros.
Home, jo... molt millor aquests que no pas aquells que es duien a la nostra època.
Amb gomes de colors, eh?
Sí.
Mireu,
mira,
jo no,
sort que no em vaig haver de dur.
Jo no em vaig dur i per això ara he hagut d'haver aquesta
sí,
altra
no?
cosa.
Doncs jo us explicaré, perquè jo vaig portar uns aparells de treure i posar. No vaig portar bràquets i el meu
I
tractament...
I te'ls oblidava sempre.
El meu tractament es va allargar perquè jo me'ls havia de posar moltes hores al dia, no me'ls posava, perquè va parlar així, i llavors vaig dir, només me'ls poso la nit. No? I clar, això va fer que es multipliqués, es multipliqués. Jo recordo el dolor vivíssim de cada vegada que em feia una volteta als aparells per eixamplar la boca, estava una setmana que no podíem usar l'entrepà. I aquí ve l'últim eufemisme que jo vaig aprendre durant la meva llarga època de portar aparells, que és extraviar. Perquè arribàvem al dentista i havíem de dir, no, és que a la Clara se li han extraviat els aparells.
Extraviar.
Extraviar volia dir que els meus aparells havien acabat...
On els havies posat, clar.
No, els meus aparells havien acabat en un abocador d'escombraries, dins d'una bossa, en un tovalló, que algú, per error, potser jo mateix havia llançat pensant que era un tovalló.
Però era, no era voluntari.
No, no, no,
no
era un accident,
voluntant.
Era un accident.
Val.
Però clar, arribar a pronunciar aquest eufemisme volia dir que, jo abans havia regirat les bosses per veure si trobava els meus aparells, perquè clar,
ai, per
dues vegades, sí, remenar bosses, tovallons usats, així per no arribar allà i dir és que he perdut els aparells, no? I res més, els eufemismes serveixen per fer-nos la vida una mica més amable, emmascarar-la, vosaltres sabreu fins on no ens creiem aquestes mentidetes per això, per emmascarar la realitat. I després jo vull acabar amb una frase del refranyer popular que diu, primer són les dents que els amics i els parents.
Ah? No sé pas d'on deu venir això. Però vaja, en tot cas, tu hi estàs en contra, però jo a favor de que hi hagi uns certs eufemismes, perquè si no semblaria que anessis a l'escorxador. No?
Sí, però a vegades...
Més val afrontar-ho de cara.
Sí, exacte, perquè penses, no ho sé, si n'hem de dir així. No, tot, al final tot és un codi.
En fi, m'han començat a fer mal els quatre queixals ja ara mateix. Parlant-ne tant, ja aquesta nit em sembla que tindré mals sons pensant en el dentista. Va, què més no s'ha parlat prou, Pep? Ai, aquesta tos, que just ha arribat en el moment oportú. A veure, què?
Doncs seguirem parlant de coses íntimes.
Ah.
Avui és una nit íntima, sí. Crec que no s'ha parlat prou dels bidets. Primera pregunta necessària i obligatòria. Vosaltres teniu bidet a casa?
Ara no. No.
Val. Jo ara tampoc, però n'hi ha hagut, no?
Sí.
I llavors, segona pregunta, quan n'hi havia, n'éreu usuàries?
A vegades.
No gaire.
Jo estic molt a prop del no gaire per no dir gens.
No gaire, és a dir, a veure, el meu bidet servia per guardar-hi l'assecador,
el feia servir com d'armari.
No, i alguna vegada també.
Sí? Bé, aviam, jo...
Poques, eh?
Abans
però
de començar...
Quan era petita, sí, més, que es feia servir més, no sé, perquè suposo que els pares potser a vegades deien, bueno, pues, si estàvem més a que fessis servir. Després ja de gran, no.
Jo, coses de vilafranquins, perquè més endintre,
ja
no, més endintre la broma dels bidets no ens va arribar. No, aviam, us explico una història que em va passar fa uns quants anys.
Perdona, l'altre dia vaig anar a un hotel i també n'hi havia de bidet. I vaig pensar,
sí?
Ai, mira.
Això és ara en parlarem, això
doncs,
és novedós. Doncs això m'interessa, per la meva investigació. Aviam, abans de començar, jo fa més de 10 anys, quan estudiava, vaig viure a Itàlia, a Siena. Un dia vam anar a dinar a casa d'una amiga, amb qui tenia confiança, i ella havia fet tiramisú de postres. Dic això perquè...
Això, o sigui, aquest context m'està inquietant per acabar el bidet.
No, jo aniré
directe. Quin viatge farem?
Farem un viatge. Jo sóc intolerant a la lactosa.
Ah, mira com jo.
Doncs no sé com ho portes amb el tiramisú, però jo li vaig dir...
No em puc menjar.
Li vaig dir, occhio, que si menjo tiramisú, més val que me'l vagi a menjar al vàter. Van riure, ara em vaig menjar.
I... Home, tu també.
Sí, bueno, em vaig menjar...
Una mica de pastilles de lactasa no portes a sobre, normalment.
En aquella època, a Itàlia, no sé ni com es deia, en la farmàcia. Em vaig menjar i, en efecte, al cap de 10 minuts, li vaig dir, on tens el lavabo? Bueno, vaig al lavabo i vaig fer el que havia de fer. Em vaig netejar amb paper. I el lavabo està al costat de la cuina on estàvem dinant, i això és important. Perquè torno...
No vas sentir soroll de bidet.
Em trobo les dues amigues amb una cara d'escandalitzades totals. Diuen, però no t'has netejat? Dic, sí, clar que m'he netejat.
Com?
Però m'he netejat amb paper. És que no hem sentit el soroll del bidet. I em van dir,
ja
no oblidaré mai. Em van dir, gli spagnoli siete sporchi. Els espanyols són uns porcs. Aquella frase la tinc al cap. O sigui, crec que em va fer més mal que no em reconegués com a català, que no pas que em digués que era un porc. Però em va sorprendre molt aprendre que a Itàlia el bidet era una cosa molt usual.
Però fins i tot a casa d'un altre, que això em sembla, no?
Per ells era superusual i jo els vaig intentar explicar.
Clar, que tenen tovalloletes per tots allà.
Jo els vaig intentar explicar.
Com t'aixugues, molt bona
en la meva cultura, diguéssim, a mi no se m'havia educat així. Total, tot això ho he volgut parlar avui perquè des de fa uns dies amb la meva mare estem pensant de fer unes petites reformes a casa i bé, l'altre dia vam anar a mirar el lavabo, no? Vam anar a una botiga d'aquestes a mirar lavabos i tot això i va un moment que el venedor ens va dir: i el bidet? Ja heu pensat com el voleu? I tots dos ens vam mirar amb cara de: el bidet.
No, no cal.
No cal, i el bidet, perquè el bidet, abans deies que tu posaves la secadora, no sé què, a casa meva ha sigut sempre un abocador de roba bruta, de la roba del dia anterior, etc etc. Clar, el bidet es va inventar a França, a finals del segle XVII, i jo sempre l'he vist com una cosa una mica versallesca. No, 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 no sé, com...
Sí, però en el seu moment va ser un gran què.
En el seu moment, clar. Però estem al segle XXI, no? Com una cosa molt refinada. I suposo que abans de la invenció del paper higiènic tenia el seu sentit, però crec que ja fa molts anys que els
bidets... Que es va inventar el paper higiènic.
Que els bidets ja no fan l'ús que feien, no? Llavors, jo avui, en el meu entorn, m'he permès fer una breu enquesta, com ara us he preguntat a vosaltres. He tingut un no massiu, excepte un amic. Un amic meu que s'ha confessat com un baró del bidet. No sé si sabeu, el baró del bidet el coneixeu? Una cançó de la Trinca,
sí.
La tenim?
Hi havia la cort de França capellat l'any 1700. El baró de bidet, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia...
Coneixem.
Doncs bé, aquest amic meu li he dit: hòstia, tio, et fa res si et faig una breu entrevista? I li he fet una entrevista molt íntima. Es diu Guillem Camós, puc dir el seu nom?
Pensava dir que diries, no, però anònima, no? Nom i cognom, tu.
És un geni de l'audiovisual català i company de feina. I, total, he tingut una terrible curiositat per saber no només per què fa servir bidet, sinó com es fa servir, o sigui, quin és el seu modus operandi, no? I bé, ell m'ha explicat que fa servir bidet, el va descobrir fa 2 anys, i literalment m'ha dit: mai m'havia sentit amb les parts nobles tan netes. Hòstia. Diu que va al lavabo, fa el que hagi de fer, i atenció, després fa una primera i única passada de paper de vàter, després el bidet s'aixarranca. El bidet, sí. Es diu bidet perquè bidet és un tipus de cavall francès, i la forma de seure's un cavall...
Mira, jo això sempre tengo la discussió si el bidet s'hi ha de seure mirant cap a l'aixeta o d'esquena a l'aixeta.
Mirant cap a l'aixeta.
Depèn, eh?
Sí, home, sí.
Depèn del que vulguis netejar.
Exacte.
Però tu pots netejar tot igual.
Jo diria que de cul a l'aixeta.
Depèn del que vulguis fer més a fons, has de mirar cap a l'aixeta o al revés de l'aixeta.
Correcte. Això el meu amic no m'ho ha comentat, però ell m'ha explicat que després d'una primera passada de paper, aigua i meravellós. I llavors jo li he preguntat, dic, l'altra pregunta, amb sabó o sense? No, sense sabó.
Ah, sense?
No.
A mi també m'ha sorprès.
Si t'hi poses amb sabó,
a mi també m'ha sorprès.
Aigua sola.
Ell m'ha dit aigua
no
sola.
Fa net,
i atentes. I jo li he dit el mateix. Dic, home, sense sabó, quina guarrada, no? Diu, després faig una última passada de paper i surt blanc com la llet. Net com una patena. Dic, collons. I em diu, tu gastes un rotllo de paper de vàter cada 2 dies... i jo en gasto un el doble de dies. És a dir, em dura el doble. I malgrat aquest discurs en pro de l'estalvi i la sostenibilitat i tota aquesta mandanga, si ens està sentint el meu estimat Guillem Camós, us he de dir que no, jo no ho acabo de veure clar. Reconec que el seu testimoni m'ha fet reflexionar, però com li he dit a ell, crec que els amants del bidet són al segle XXI uns autèntics antisistema, anacronistes gairebé, i van en el sentit oposat dels ritmes dels temps. Els anuncis de lloguer de pisos... Normalment...
M'agradaria saber si els pisos nous que construeixen van amb bidet o sense.
Jo avui he fet una...
Jo us en vull explicar una. A casa meva hi havia bidet i el vam treure. Per què? Perquè jo, despistada com sóc, arribava un dia, no? Val, em trec la jaqueta, la deixo sobre el bidet, vaig fer un pipi, vaig marxar, vaig agafar la jaqueta, vaig obrir l'aigua...
M'ha passat diverses
vegades. Inundació. Sí. 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 Imagina't a casa meva entre els aparells extraviats i la inundació que vam haver de pintar la paret.
Jo he fet una estalquejada ràpida a Idealista i coses així.
No l'has trobat?
Pisos de lloguer i tot. N'he trobat alguns, però la immensa majoria, les fotos dels lavabos...
Però alguns sí, perquè són molt petits, també.
És que és això, vull dir, els pisos cada vegada són més petits, el lavabo cada vegada és més petit, i sobretot, com pot ser que el segle XXI... És a dir, a mi el modus operandi del bidet, sincerament, em sembla interessant, i el que m'ha explicat el meu amic m'ha fet reflexionar, però com pot ser que no s'hagi inventat el vàter bidet?
Sí. Home, això al Japó, per exemple.
Però, i per què al Japó sí i aquí no?
Clar. Però una cosa, existeix una cosa que no hem parlat, paper higiènic humit.
Sí,
Quim
però
pum.
Després hi ha el problema de les tovalloletes, de la gent que es tira el vàter...
Sí, això... un vàter amb 2 botons, el botó de tirar de la cadena i un botó que sigui com com el de,
no, no, ja
el, del, el del telèfon d'una dutxa.
Al Japó jo els he pogut provar i ja doncs surt un raig d'aigua.
Un rajolinet.
I tu pots regular la pressió, pots regular si vols més amunt, si vols més avall. Vull dir, això, crec que és necessari. Això està inventat.
Jo crec que és necessari començar-ho a portar cap aquí i demano als enginyers i als dissenyadors d'interiors que facin el favor, perquè crec que el bidet ha mort, per més romàntic que ens resulti.
Més guanyes espai fent-ho així.
Però el desig d'higiene extrema es manté viu. I, home, un vàter amb dos botonets potser sí que ens faria estalviar uns quants papers i segons el meu amic, fins i tot et provoca no un cert gaudi, però bueno, ja m'enteneu.
És que no costa tant, tampoc. I a més n'hi ha que se'ls escalfa la tapa, per allò a l'hivern que seus al vàter que a vegades t'has de portar les mans a sota. Sí, sí.
L'heroi Merlin de Vilanova no ho vaig veure.
I tot,
i els japos aigüeta sola, no surt una mica de sabó.
No, aigua sola. Aigua
és que el sabó
però...
crec que no el tenim ben lligat, el sabó, en aquesta equació.
En fi, deixem-ho aquí, ara si de cas ja en parlarem en privat. Va, Clara i Pep, que vagi molt bé Sant Jordi.
Gràcies.
Fins aquí 15 dies. Nosaltres ho deixem aquí. Ara el tu diràs...